Passen 7 minuts de la 1 del migdia, no sóc l'Elisenda Carot, però ha arribat l'hora de buscar la solució. Ja ho sabeu, com sempre ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes a la ràdio pública i en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem cada dia, de dilluns a divendres, la solució. Com sempre, ho fem al control tècnic amb el mestre Albert Jodar i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia de Sipió. I si avui és dijous... Ja sabeu que els dijous als restaurants, doncs, hi ha paella. La paella, la solució es diu... Núria Casas, bon dia!
Bon dia, m'agrada molt això!
La paella del programa!
Sí, doncs m'encanta, el dijous arròs, la meva àvia ho feia sempre.
És la paella de la solució, la Núria Casas, que per cert ja et vaig veure allà al 3Cat en viu.
Sí.
Quin xou que va muntar, no? Que tens notícies noves, potser?
Sí.
Que es poden explicar, encara no?
Es poden explicar? Es pot explicar, sí.
Ostres, doncs mira, una música de... no és exclusiva.
Exclusiva.
Però la Núria Casas formarà part d'un nou projecte?
Sí, del Zones Atento.
S'han atropellat els titulars.
Ai.
Què és aquest projecte, Casas?
Doncs mira, el Zona Zapping, que passa a ser un espai que, més enllà d'aquests vídeos que tots els espectadors envien a TV3,
sí,
doncs també tindrà un format de plató, presentat per l'Òscar Pérez Dols,
no,
i jo participaré en aquest nou programa, que es diu Zona Zapping Club.
Doncs mira, i afegim aquest segon cognom, no? Zones Zapping Club. I això quan es veu?
Això segurament a l'estiu, encara no hi ha dates, però t'avanço una altra cosa, Fran.
Dues exclusives?
Sí, em sembla que compartirem plató.
Què dius ara?
Perquè a l'11, aquest estiu hi seré.
Sí?
I tu hi seràs?
Jo seré a l'11 també, sí.
Doncs ja està.
Què dius ara? Tu estaràs a l'11? Ostres, doncs mira, Núria Casas, amb aquest nou projecte, Sports Zapping Club, i també que s'incorpora l'11 a l'estiu. No para la paella. No
se'm gastarà una
paella,
mica la cara.
Uns altres dies. Fa molt exercici. I precisament avui us portem una solució relacionada amb la pràctica de l'exercici. Es pot fer esport a qualsevol edat? Tots els esports es poden practicar a qualsevol edat o n'hi ha alguns que estan contraindicats. Per exemple, puc esquiar si tinc 60 anys? Una criatura de 6 anys pot fer boxa? Tu portaries a la teva criatura, Núria?
Jo no, perquè pateixo per sistema.
I el famós entrenament de força és apte per tothom?
Mira, això hi vaig anar a una conferència i em van dir que a partir dels 40 anys mínim s'ha de fer gimnàs, i gimnàs de força. No val running, no. És a dir, la força és prioritària. I si no, als 60, ets una piltrafa.
Doncs mira, de seguida sabrem, a banda de la doctora Casas, si és una inversió o no en salut això de l'entrenament de força. I si fa anys que no fas esport, per on has de començar? És a dir, has d'anar directament a fer pàdel o potser doncs, et casques els genolls o has de córrer una marató?
Mira, i et dic una altra cosa, també. I si mai has fet esport, no ho intentis compensar. I ho sento molt, si ara hi ha gent que m'escolta i no ho troba bé.
Un moment, que hi ha especialistes, també, aquí a l'estudi.
Doncs no ho intentis complementar amb suplements vitamínics d'aquests que ara venen les influencers i són autèntica porqueria.
Molt bé, doncs,
porqueria.
Al jardí de la Casas. I una última pregunta. Serveixen el mateix els consells que donem pels homes com per les dones? Doncs avui totes aquestes preguntes, a banda de la Núria Casas, la farem amb una persona que en sap molt del tema, una autèntica autoritat, que és l'Eva Ferrer Vidal Barraquer. Bon dia, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies.
L'Eva és metgessa de la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Clínic Sant Joan de Déu. A veure, hem fet moltes preguntes, intentarem respondre-les totes, però d'entrada la primera és: fins a quina edat es pot practicar esport de manera segura? És a dir, quin seria el llindar?
No n'hi ha.
No n'hi ha, eh?
No n'hi ha. Evidentment, depèn de l'esport. Depèn de l'esport.
Sí, correcte.
Però et diria que no es pot... Tu has preguntat si es pot practicar. No. S'ha de practicar.
Ah, molt bé.
S'ha de practicar.
És important practicar esport, ho sabem.
El tema és quin tipus d'esport... Jo separaria activitat física, exercici i esport, no? Perquè són molt diferents. Cada cosa, activitat física, és anar a caminar, a comprar, a fer encàrrecs. L'exercici és quan ja fem alguna cosa més pautada, alguna classe. Posa-li pilates, posa-li... Vaig a fer exercici de força, que, per cert, als 40 anys ja anem tard.
També?
Sí, l'hem de fer abans. I tant, des de petits i petites, que aquesta és l'altra pregunta.
Jo no em refereixo al gimnàs en si i en general. Dic a l'específic de força que com a tard et posis als 40. Això és el que deien.
Abans, inclús.
D'acord.
Sí, sí. I
l'esport?
I l'esport és quan ja hi ha regles. Ja juguem a hockey, ja juguem a vòlei, ja... Llavors, esport, practicar esport, potser no és a qualsevol edat, però l'exercici i l'activitat física, sí.
Per tant, molt interessant aquesta tria que ha fet l'Eva Ferrer Vidal Barraquer, activitat física, que és el que has fet tu per arribar aquí a la ràdio, no?
Però, Fran, una cosa, eh?
Exercici
també això va superlligat al tema de la feina. Perquè jo ara sembla que vingui com amb la feina i els deures molt fets, però és que em coincideix ahir amb una conferència que vaig estar de directius i deien, no, és que el tema és que les asseguradores i tota estan supermotivades en dir, si us plau, feu esport, perquè cada cop l'envelliment és major, treballareu cada cop més tard, em veig jo com un senyor de Kentucky treballant en un McDonald's i fregant fins als 80 anys.
Pot ser.
I aleshores és que l'esport va lligat a que puguis guanyar-te la vida, no? Perquè la jubilació potser estarà allà en població activa.
Et diria la forma física, no? I per aconseguir aquesta forma física, tant física com mental, perquè van les dues lligades, ens veiem, però el coco ha de funcionar, si no, per molt que pugui, si no funciona, has d'estar bé des del principi, des de ben petitó. I això també és hàbits. No em desperto als 40 anys i me'n vaig a fer això, sinó si ja ho he mamat, no?, prèviament, això ajuda a que tu tinguis la necessitat. Haig de sortir a córrer, haig d'anar al gimnàs, haig de...
Doncs avui parlem d'activitat física, parlem d'exercici, també parlem d'esport i, com sempre, ja ho sabeu, que hi podeu dir la vostra a través de les vies de contacte habituals. Avui amb la Lívia Discípio. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Fran.
A veure, primer de tot, el telèfon del directe, preneu nota, si teniu llapis i paper. Avui el telèfon del directe, què ens poden demanar? Ja m'està mirant la Susana, que té els bíceps entrenats de despenjar telèfons.
Doncs podeu trucar-nos al telèfon del directe 93201744. Digueu-nos com sou o què voleu enfortir i us direm quin esport podeu practicar.
Ah, per exemple, dius, no, és que a mi m'agradaria enfortir els braços, no? O jo tinc la sensació que necessito enfortir les cames, no? A veure quins són els esports que podem practicar. Això pel fixe. I després, el WhatsApp del programa, com sempre obert, què hi demanem?
Ens podeu escriure també al 677-38-77-19, aquell que teniu guardat com La Solució, amb Elisenda Carot, sí. I digueu-nos quants anys teniu i quin esport practiqueu.
Home, i tant. Que ens diguin el nom, els anys, i tinc la sensació de que ja estan escrivint.
T'he de dir, Fran, exactament, de que abans de dir la crida ja han començat a escriure. Per exemple, el Roger, de 42 anys, fa bicicleta i senderisme. L'Oriol, igual que el Roger, fa ciclisme, té 49 anys. L'Anna diu, tinc 33 anys, fa 3 que faig crossfit i des que el practica no li fa mal l'esquena. El Christian, de 45, diu que qualsevol edat és bona per fer esport i que encara que no descarti practicar alguna mena d'esport, com per exemple el tennis, de moment es manté actiu amb la bicicleta estàtica.
Bicicleta estàtica seria una bona opció?
Totalment.
Sí? Molt bé. Doncs mira, volem obrir el ventall d'esports també, és a dir, més enllà de futbol, el bàsquet, córrer o caminar o el pàdel, també ens ho podeu dir si hi ha algun oient que faci boxa, per exemple, o hi ha algun oient que faci esgrima.
Mira, ara saps que hi ha un gimnàs, una cadena de gimnasos, sí, que no vull dir el nom per no fer propaganda, que està a punt d'aterrar aquí a Catalunya.
Una tercera exclusiva de Núria Casas. Vinga.
I fa un gimnàs, sí, per la gent que vol estar connectada a les xarxes socials,
no,
i que, com que no tenen prou concentració mentre fan gimnàs, els hi posen aparatologia per gravar-los com si els estiguessin fent una story i perquè després pugin l'entrenament com si s'haguessin autogravat. Gimnasos adaptats a les xarxes socials. I que això es veu que Europa ho està arrasant perquè la gent no té ni la capacitat de concentració de 20 minuts fer allò una mica de bici estàtica sense tocar el mòbil amb les mans. És molt trist, però està triomfant aquest concepte.
Ja ho desconeixia, eh? Però...
està amb els ulls com a taronges, l'Eva.
Sí, però si serveix perquè estiguin connectats,
clar,
al seu cos durant aquells 20-30 minuts, benvingut sigui.
Et treu l'ansietat de dir, ai, li haig de donar el play.
Exacte. Ara, la raó gaire...
És trist, però és el món que tenim, però...
Sí.
Escolta'm, abans parlàvem dels entrenaments de força i em sembla que hi ha oients que també el practiquen, oi?
Sí, ens ha escrit també la Laura, que té 47 anys i, a més de caminar i córrer, també fa exercicis de força.
Abans parlàvem dels 40 anys, ja va tard. Això de l'entrenament de força, des de quan es va popularitzar, diguem-ne, o es va estendre i per què serveix?
És que el treball de força...
Sí.
Fa molts anys, quan jugàvem al carrer,
sí,
no?, i quan anàvem als parcs, penjar-te d'un arbre, penjar-te de qualsevol element d'un parc, és treball de força.
D'acord.
Que relacionem la força a aixecar ferro, però és que la força és treballar amb el pes del propi cos. Només amb això ja estem fent treball de força. Per tant, els més menuts, quan van als parcs, o haurien d'anar als parcs i els hauríem de deixar, ja estan fent treball de força. I és que hi ha una raó. Fins als 20 i 25, uh-huh, és quan fem tot aquell... acumulem el que podem tenir per després arribar al millor possible més endavant. Sí que és cert que entre els 25-35 és quan potser tenim aquell treball de força que ens ajudarà més, però hem d'anar sumant prèviament. Per tant, tenir els nens i nenes amb una bombolla que no ho facin, no, però tampoc és aixecar ferro. És treballar amb el pes del propi cos i, per tant, ho hauríem de fer des de petits. De fet, l'OMS ho diu, eh? És que no és que jo m'ho inventi. L'OMS diu treball de cardio aeròbic més treball de força.
Això em recorda el que diuen els dermatòlegs, no? La pell té memòria, en aquest cas la musculatura també. Per tant, és una feina a llarg termini. Però ara poso l'exemple de la meva mare, que fa uns senyores que anden, val? A partir dels 60-70, anar a caminar i ja està bé... O, ostres, tens la sensació que fas molt, que fas uns quants quilòmetres cada dia, però realment t'estàs autoenganyant perquè això no és gimnàs com a tal o no és l'activitat física que per aquesta edat, per exemple, un cop ja teòricament hem hagut de fer els deures, t'has de mantenir.
És millor que res, evidentment, però jo me'n vaig a la base i base al que diu l'OMS, que és que el treball de força ha d'estar sempre. És a dir, es divideix, l'OMS divideix en tres grups d'edat, menys de 18, de 18 a 65 i més de 65. A tots aquests tres grups d'edat hi ha la força.
S'ha de fer sempre?
Sempre.
Ah, d'acord.
Tu diries que, per exemple, ara es practica més esport que fa 20 anys o que 40 anys, per exemple, que la societat en general li té un especial interès dedicat a l'activitat, exercici físic o esport?
Jo crec que s'ha democratitzat, no? O sigui, potser abans és... haig d'anar al gimnàs per fer o per mantenir-me actiu... i des de fa ja bastants anys obres la porta i surts a córrer, no? O tens pistes de tennis, pistes de pàdel, accés més lliure que no fa uns anys, que potser també era aquest límit econòmic. Si no m'apunto al gimnàs, no puc fer-ho.
Però fa uns anys potser érem menys sedentaris.
Exacte. I... llavors, aquí aquest equilibri, no?
I ara la pregunta que segurament molta gent es fa. Això es fa perquè realment hem pres consciència de que volem ser sans, volem invertir en salut, o ens volem veure bé, o perquè hi ha un... no sé si hi ha excessiu culte al cos, en segons quins contextos.
Jo et diria que va molt per edats.
No? Va per edats.
Va per edats, però sí que et diré que la gent més jove, i això les estadístiques ho diuen, no m'ho invento, i tenim un problema, tenim un problema que és la imatge. O sigui, si utilitzo l'activitat física o l'exercici com a eina per tenir un cos, no dic saludable, que saludable l'hem de tenir, sinó que ens n'anem a un extrem, perquè els extrems no són bons mai, aquesta eina no és la que hem de fer servir, perquè és que no és bo aquest extrem. Ara, que el voler tenir aquesta imatge em serveix per adquirir aquest hàbit, benvingut sigui, però sense arribar a l'extrem. Per tant, depèn una mica de l'edat, també.
Per tant, aquests models que potser estan fent esport, però que l'estan fent... diguem-ne, de manera no saludable, serien les generacions més joves que s'incorporen al món preadolescència, postadolescència?
Sí, també perquè les xarxes socials és el que es veu, no? I són molt digitals. Són molt digitals i veuen aquella imatge i és el que vull, no? I fan servir aquesta eina per arribar-hi. El que hauríem de fer arribar a nosaltres és que hem de buscar aquesta part de salut. O sigui, que l'activitat física o l'exercici sigui una eina per sumar salut. Que la imatge és més bona? Doncs perfecte. Però al final és sumar salut, perquè la salut, de fet, és el que està dintre, eh? No sempre ho veiem. Tu pots tenir més o menys quilos i està més o menys saludable, no el que està excessivament prim. Està perfecte, ni el que està... Els extrems no són bons. No?
Doctora, quants pacients li han vingut dient dona'm l'Ozempic?
L'Ozempic,
no, ara, ara, ara obro la veda, però clar... És que...
Explica què és l'Ozempic, va, doncs per si encara no ho sap, és difícil.
Miraculosa, que sí. Sembla que et fa prima de cop, i com que al gimnàs la motivació de molts, majoritàriament, és perdre pes, el que deia al principi, fins a quin punt la complementarietat d'Ozempic, que em sembla ja paraules majors, o altres vitamines o el que sigui, ajuda, no, o depèn? No.
Cada vegada hi ha més gent que ho demana.
Val.
Això és evident, perquè està, no? Està a nivell social, s'està demanant, però evidentment no és la meva expertesa per aquesta banda i jo no el recomano d'entrada a ningú, perquè primer s'ha de fer molta més feina. I els suplements que tu deies, o els complements, la paraula mateixa ho diu, suplement o complement. La base l'has de tenir per afegir tot això.
Escolta'm, abans parlàvem del múscul i de com als 25, 30 anys comencem a fer doncs, o a reforçar entrenaments de força. A quina edat arriba el cos a màxim rendiment muscular? Si hem estat fent doncs, el típic esport escolar, doncs, que hem allargat potser fins als 18, en alguns casos fins i tot doncs, júnior o sènior, no? Però que als 25 anys potser ja no fem esport, diguem-ne. Mm. El màxim rendiment del cos, a quina edat arriba?
Depèn molt de l'esport que practiquis, sí. No? Perquè hi ha esports que són molt de joves, és a dir, tu vas a la gimnàstica rítmica i comencen molt jovenetes, i hi ha esports que comences més gran, no? Però cap als 35-40, uh-huh. Diguéssim, que és quan arribem a un pic o assolim aquest pic de rendiment, ara sí, enmarcat en el tipus d'esport. No?
O sigui, 35-40 seria més o menys...
Estic a dins, eh?
Tu estàs a dins d'aquesta franja?
Encara molt bé. Tinc opcions.
Doncs, mira, enhorabona, no recordem. Avui estem parlant amb l'Eva Ferrer Vidal Barraquer, metgessa de la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Clínic Sant Joan de Déu, de quin és l'esport més adequat per cada edat. Com sempre, ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres, 93-201-7474, o al WhatsApp del programa, on estan arribant també els testimonis dels oients, explicant-nos... Quants anys tenen i quin esport practiquen, Lívia?
Doncs mira, per exemple, la Teresa ens escriu i diu tinc 73 anys i faig aquagym i natació. El Dani en té 39. Ens diu fa 6 anys que escalo i em sento molt més en forma que mai i no em fa mal res. Diu que sempre havia jugat a futbol, des dels 6 anys, de fet, i després dels partits sempre li feia mal al cos. I ara no.
Fixa't.
La Yolanda, per exemple, 62 anys, fa exercicis de pes, aquagym, 2 cops a la setmana i cada dia camina almenys una hora. I el David, 41 anys, ens diu faig peses i abans m'agradava molt el bàsquet i el ping-pong, però diu que em calma.
Clar, les peses, per exemple, si algú diu vull aixecar pesos, no? Això com ho ha de fer? O què s'ha de plantejar? Perquè no és el mateix aixecar una mancuerna d'aquestes,
clar.
No? Que de sobte 15 quilos, ja depèn de quines edats. Normalment havíem sentit, Eva, no, és que les criatures de 10, 12, 14... millor que encara no facin peses perquè l'esquena no està formada. Quan es poden aixecar peses?
Jo et diria que el pes, primer és el que hem dit, primer treballa amb el teu cos,
sí.
I després abans d'aixecar ferro, que dic jo, hi ha manera, per exemple, de treballar amb gomes. Tu pots treballar amb gomes i fer treball de força. I la resistència la marcaràs tu. Evidentment, depèn de la goma, no? Hi ha les gomes que són de colors, les bandes elàstiques, i pots fer més o menys resistència. I tu pots començar a treballar amb això. O sigui, aquest treball de força es pot començar a fer així. Al incloure ja peses, aquí sí que ja hem de modular una miqueta més.
Clar.
I aquí sí que et diria que demanes consulta a un professional perquè no madura tothom igual. També és veritat. Vull dir que com madurem, la progressió de la maduresa és diferent a cadascú.
Clar, després hi ha una altra cosa que també ho tocarem, que és, tu imagina't que a tu t'agrada molt un esport, però la biologia... No t'ha dotat per jugar a bàsquet,
per exemple.
No? Perquè el bàsquet em sap greu, però és com una secta, no?
Sí,
és a dir,
sí,
només
sí.
Hi poden entrar els d'aquell llindar, no? Mm-hmm. D'alçada. Però imagina't que no arribes i
clar.
No pots practicar-lo, aquell esport.
A mi, per exemple, el que m'agrada és aquest concepte, que no sé si també la doctora veu que això va en auge, que és els d'estudi. Estudio, que se'n diu, per fer-ho així més modernet. Jo vaig a un d'ells, que
sí.
És 45 minuts...
Sí.
amb grups ultra reduïts, màxim 10 persones, i amb una persona que al final et fa una atenció personalitzada. És a dir, podem fer, per exemple, 3 sèries amb exercicis similars entre tots, però cadascú farà la sèrie adaptada al seu cos. Aleshores, a mi això, per exemple, m'agrada moltíssim perquè és treball de força, però a la vegada sense crear-me unes expectatives que després em poden frustrar.
És més individualitzat,
sí,
no?
Mira, saludo a la Montse, que la tenim al telèfon, que ha trucat al 93-201-7474. Montse, bon dia.
Exacte, bon dia.
Exacte, he dit bé el telèfon, oi? No? És correcte. I el teu
sí,
nom és Montse, també. I tens...
Em dic Montse, soc de Barcelona,
sí?
Tinc 67 anys, gairebé 28.
Molt bé.
I el que jo faig
a veure.
És ioga, sobretot la banda d'estiraments, i després un dia força i molt senderisme.
Força, eh? Fas força.
De força.
Als 67
faig?
Anys, molt bé. Què fas? A veure.
Sí, què faig? He començat aquest any i estic més que encantada. És una classe dirigida amb un casal de barri, amb una persona que és excepcional, perquè de cada exercici et posa diferents nivells. Perquè tu facis força, et forcis, però que et sentis còmode. Aleshores, de peses, sí que n'hem fet alguna vegada, però poca cosa.
I quan aixeques,
fem...
tu?
Perdó?
Quan aixeques de peses?
A veure, jo doncs aixeco potser un quilo per cada mà, eh?
Molt
vull
bé.
Dir, poquet.
Està bé.
Però fem molt d'exercici amb gomes i després, la veritat, tots els noms dels exercicis són en anglès i el meu anglès, doncs, no... Jo soc de francès.
Catalanitzem el gimnàs, si us plau.
Mira, des d'aquí, aquesta iniciativa.
Això fa molta
ràbia. No, catalanitzem el gimnàs. De fet, hauríem de
parlar amb entitats. I catalanitzem els professors de spinning. Sube, dale. A veure, puja, dona-li.
No, Montse, has obert un meló que seguirem investigant. Això de les classes en anglès i trobar-hi, posar-hi la banya en català.
Estem realment acomplexats.
Gràcies i a seguir en forma.
Les classes són en català.
Molt bé.
Les classes són en català.
Ara només falta el nom.
Els exercicis és en anglès. Si aleshores li dius, tu passa, eh?
Molt bé.
Però, clar, llavors no me'n recordo. Però fem... un dia treballem molt cames, un altre dia, doncs, la part mitjana del tronc, un altre dia braços, un altre dia combinem
no pares.
Una mica...
No pares, Montse. Una abraçada, gràcies.
Estem.
Que vagi bé. Mira, som a punt d'arribar a 2:15. Estem parlant avui de quina és la millor edat per practicar segons quin esport. Ara parlàvem amb la Montse, que feia força, feia ioga i feia senderisme. Ara farem una pausa per la publicitat i parlarem amb una persona que encara competeix en campionats de natació. De seguida la coneixem.
La solució. A Catalunya Ràdio. La solució. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Catalunya Ràdio.
La solució a Catalunya Ràdio, avui parlant d'esport i de quina és l'edat més adequada per practicar-ne alguns. Ja ho sabeu, telèfon del directe, el 93-201-7474, o el WhatsApp del programa, avui amb la Lívia, que és...
El WhatsApp del programa, el número 1, espera, perquè no me'l sé.
El 677-38-77-19. Efectivament. Què ens estan dient avui? La seva edat i l'esport que practiquen.
Exacte. Com el Joan, per exemple, té 49 anys, fa 10 anys que entrena CrossFit i em fa sentir fort i àgil. La Mireia, 54, fa pilates des de fa 4 anys. La Teresa, 70 anys, també fa pilates i ioga. I la Irene, de 25 anys, que fa entrenament de força 2 dies a la setmana i un de cardio com classes dirigides, com per exemple... Zumba o Pilates?
Doncs mira, aquestes són les opcions dels nostres oients. Això em va saludar a la Teresa Alcón. Teresa, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia,
mira,
molt bé.
La Teresa, podem dir la teva edat?
Sí, i quan... tant.
Tu tens 66 anys, oi?
Sí.
I és nedadora de la categoria Màster, que és la divisió sí. esportiva per adults, i segueix sí. competint a campionats de Catalunya, Espanya i d'Europa. Quin és l'últim sí. campionat que has fet, Teresa?
Els campionats de Catalunya a Tarragona, aquest ara fa 15 dies.
Tu tens 66 anys, des de quan fa que fas natació i que competeixes?
Bueno, vaig començar a nedar 7 anys i llavors de petita doncs sí que competia. Després ho vaig deixar i em vaig tornar a reenganxar als 25 ja com a màster. No he estat una nedadora d'alt nivell, però m'he anat mantenint. I sí que a temporades ho he anat deixant, però he continuat perquè fent competicions el que aconsegueixo és tenir l'obligació de fer esport.
Que sí, que
són... I des de llavors no ho he deixat.
No, no, Teresa, és que són fins pràcticament que aguanti... 60 anys nedant.
Sí, 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 sí.
És com
els primers campionats de Catalunya hi vaig participar, en tenia 25, i encara continuo, espero poder aguantar.
A tu t'agradaria? Abans parlàvem aquí al programa, estem amb l'Eva Ferrer del Barraquer,
sí,
i la Núria Casas, parlàvem de que mai és un mal moment per deixar de fer esport, vull dir, fins i tot abans un dia, no, una setmana abans, sí, de que et posin el sot, pots estar practicant, sí, esport si t'agrada, sí, per dir-ho, sí, barroerament.
No, i tant.
Tu creus sí, que faràs això? És a dir, seguiràs nedant fins que potser el cos digui ja en tinc prou?
Sí. Sí, 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 el que passa que t'has d'anar mirant, tampoc de passar-te ni sobrepassar-te, és per anar aguantant i per estar àgil, per poder viure una vida independent i àgil.
Tu t'entrenes?
Aquest és el... Jo sí, entreno dos dies a la setmana.
Sí, i com... Què entrenes?
Jo, com a molt, el dia que més entreno faig 1.200 metres, així, no, vull dir, no per matar-me.
Jo no faig ni 100.
Espera, que tenim,
bueno,
tenim una metgessa especialitzada. Eva, 1.200 metres. Quant de temps trigues a fer els 1.200 metres?
No sé, mitja hora, tres quarts.
Es nota que ella fa habitualment això, no?
Mitja hora, tres quarts.
No, no us ho penseu, eh? Hi ha gent molt millor que jo i gent que es prepara molt més que jo. Jo és per anar aguantant i mira, em va bé. Penseu que jo he vist anar a competir persones amb 90 i 95 i inclús una senyora del meu equip de fa molts anys, pobreta ja és morta, però fins als 100 anys va competir.
Home, clar, normal que estigui morta. Clar.
No, però és qüestió d'anar aguantant. El que sí que és important, el que sí que és molt important en aquest esport és aprendre a fer-ho bé. No pot anar a dir, bueno, ara tinc 70 i vaig a començar a nedar. Si no saps gaire, potser és contraproduent perquè no tens un bon estil. Vull dir que aprendre a nedar és una inversió de futur, segur.
Escolta,
perquè ho pots fer servir durant molts anys.
Quin és el proper campionat que tens ja entre cella i cella, Teresa?
Els campionats d'Espanya a Logroño, ara el juliol.
Ostres. I quina distància? Què ens hem d'imaginar?
Faig dues proves. Una és 50 papallona i l'altra 50 lliures.
Recorda, quin dia el tens, el campionat?
Del 4 al cap de setmana... Del 4 al juliol, la primer cap de setmana de juliol. De dijous a diumenge.
Doncs mira, els campionats...
Jo nedo dijous i nedo dissabte, dos dies.
Doncs mira, la setmana que s'acaba, diguem-ne, la temporada regular de la solució. Ves que no et fem una trucada, a veure com t'ha anat aquesta fase.
Vinga.
Tres al con, moltes gràcies per haver format part de la solució.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un petó molt gran.
Endavant.
Salut, adéu.
Adéu, adéu. Un petó. Adéu.
Clar, 66 anys... Nadant, pràcticament des dels 7 anys.
És que ella ha dit dues coses importants. Una és la regularitat, no? el mantenir-se regular.
Quants cops per setmana? Aquesta és la prova, també. Perquè jo, a vegades, amunt ja estic contenta.
Home, et diria...
No, és que està molt bé l'Eva aquí.
No ho sé.
Aquí et diria que...
Penso menys és més.
Són els 150 minuts a la setmana.
150. Això són més de dues hores, eh?
A la setmana.
Uf. És molt difícil, això.
Repartits entre diversos dies.
Jo veig molt difícil, això.
Repartits entre diversos dies.
Ni així.
No? No t'arriba?
Home, és que treure 150 minuts, més l'anar al tornar al gimnàs, més el de dutxa... Home, inverteixes un temps que, no ho sé, en família i tot, és difícil, eh?
Dos, tres dies. Això seria el que...
Però llavors, si em faig un... Màxim dos, millor que...
O sigui, millor que res,
val.
Evidentment.
No, ho dic
perquè
pensava que em diries, doncs per això no facis res.
No, tot suma, val. Tot suma. És que pujar les escales també suma. O sigui que hem de... És el que dèiem, una cosa és exercici, l'activitat física, tot va sumant. Tot el no estar assegut i fer coses va sumant. I el que deia ella, la Teresa, la regularitat, i una altra cosa que és superimportant que ha dit ella és fer-ho bé. Fer-ho bé, perquè aquí, si no fem bé i no sabem exactament què és el que em convé, pot ser més contraproduent que no positiu.
Clar, és que ara molta gent, si vol, pot anar a pujar escales de la Sagrada Família, ara que està tan de moda. Doncs mira, puges amunt i avall de la Sagrada Família, això també seria un esport,
també, no? També, és bon esport.
Escolta'm, d'aquí, ara parlàvem del campionat d'Espanya de la Teresa Alcón, que ja competeix en la categoria màster, però hi ha una cita esportiva menys interessant, que és el Mundial Masculí de Futbol. Hi ha una característica d'aquest Mundial, que és que quelcom que potser fa 30 o 40 anys era estrany, ara potser comença a esdevenir més habitual, que és que veiem futbolistes com Manuel Neuer o Cristiano Ronaldo, que passen del... que tenen 40 anys, no?, i que estan competint al màxim nivell, perquè al final és una competició esportiva. La primera és... la primera pregunta. Això serà habitual a partir d'ara, que veurem futbolistes d'aquest tipus competint en competicions així?
Sí, 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 perquè al final s'allarga, tot s'allarga.
I per què s'allarga?
Una, perquè ens cuidem més, tenim més capacitat per cuidar-nos, a nivell professional encara més, no? I després, perquè fixa't que molts d'aquests esportistes se'n van a lligues o a competir on l'exigència potser és una miqueta menor.
Però estan en seleccions, també. Sí. És a dir, és l'últim Mundial de Messi, però és que Messi té 39 anys.
Sí, 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 totalment d'acord, però l'exigència d'algunes lligues potser és major que d'altres, això una. Potser no han de jugar tots els minuts que jugaven prèviament i també és molt important com es cuiden. O sigui, aquesta vessant de descans, d'alimentació, de cuidar-se, i perquè tenim moltes més dades. Això
però
és superimportant.
Aquí és on volia anar. No hi ha una mica de perill amb la sobreinformació? Perquè us vull posar un cas verídic.
A veure.
Jo sé que hi ha certs jugadors actualment i també de temporades passades del Futbol Club Barcelona han integrat rellotges que els hi automatitzen i els hi donen unes dades corporals brutals i que al final fins i tot ells tenen tanta informació que desafien els autèntics experts i els fisios i tots els que tinguin allà sobre com s'han de cuidar. No, aleshores ho dic perquè això, si ho traslladem en l'esport amateur o nosaltres mateixos, no sé fins a quin punt l'autoregulació a partir de quatre dades que ens donin, que sembla que ens donen 3 PM, no sé què, que sembla la NASA, podem també fer unes interpretacions que a vegades estan una miqueta equivocades. Sé moltes coses, però potser no les estic aplicant bé.
La gestió de les dades és un punt molt important perquè tu, com bé dius, la interpretació la pots fer errònia, perquè no tens aquesta informació. Llavors, tenir dades està molt bé. La gestió de les dades i com les gestiono, aquí és on hem d'entrar, no? I et posaré un exemple molt clar. Ara venia de la consulta i he estat amb un pacient que em deia, és que el meu rellotge em diu això de la freqüència cardíaca. Li faig cas o no? Dic, bueno, anem a fer una prova d'esforç.
Ara.
Anem a fer una prova d'esforç i hem fet la prova d'esforç. Dic, mira, el que et diu el rellotge és correcte, però com ho interpretaves tu? La interpretació que ell feia potser no era la més adient per les dades que tenia.
Mira, hi ha un jugador del Futbol Club Barcelona que estava fa 3 temporades...
El Jordi.
Que les dades aquestes biomètriques, no es diuen, li deia, no pots, per exemple, sortir en un partit de la Lliga, val? No donaré més dades,
sí.
I va dir, ja, però jo et dic que em trobo bé, no? Però les dades que li donava aquest rellotge deia, no pots jugar. Doncs, efectivament, es van deixar entre cometes per l'instint i també pels experts que, més enllà de les dades, van valorar que sí que podia jugar i va fer un partit magnífic i no van haver-hi seqüeles físiques ni res. Ho dic perquè és veritat que, al final, les dades són xifres, però no et diuen el que, i en aquest cas, fins i tot, li haguessin apartat d'un partit importantíssim per ell.
Jo recordo que quan vam parlar amb la Gemma Puig, un dia vam parlar del fenomen meteorològic favorit dels catalans, li vam demanar quina veracitat li donava ella a les aplicacions que hi ha a un telèfon mòbil sobre el temps que fa, no? O sigui que és més pràctic sortir a la finestra i veure quin temps fa, no? O mirar-lo en un mòbil i a veure què és el que diu. La pregunta per l'Eva és, totes aquestes aplicacions que tenim als telèfons, no? Que vull dir, està molt estès i per portar-ho al terreny de tots, quin tant per cent d'ajuda ens suposen i d'efectives són?
Jo crec que ha ajudat molt a que la gent també s'enganxi. Però enganxar-se és una cosa i obsessionar-se és una altra. Llavors, si per tu és un repte veure que millores i que l'altre dia, primer dia fas 500 passos i a la setmana en fas 1.300, va molt bé, perquè t'estimula, no? T'activa a fer-ho. L'altre és obsessionar-me amb arribar a xifres que desconec si em van bé o no. Per això, les màquines, les dades, està molt bé, però la interpretació humana també és molt important. I aquí s'ha de consultar el professional.
Doncs avui el professional és l'Eva Ferrer Vidal Barraquer, que ens està acompanyant avui aquí a La Solució, juntament amb la Núria Casas, i amb tots vosaltres al 93207474, el telèfon del directe, o al WhatsApp del programa, al 677-387-19, on us estem demanant, o està recollint tot la Lívia Discípio, que ens digueu l'edat i quin esport practiqueu. Què ens diuen, Lívia?
Doncs mira, el David té 50 anys, recalca la importància de fer esport, diu que fa crossfit un cop per setmana i també surt a córrer un o dos cops per setmana, i diu que, segons ell, no es posa malalt mai. La Mila, de 60 anys, vaig començar a córrer als 47, no havia fet mai esport. Als 50 vaig córrer la Marató de Barcelona, 42 quilòmetres. També ha fet mitges maratons, diu que tots els dies que pot aprofita per anar a córrer i que està millor que quan tenia 30 anys.
Escolta'm, perdona, faig un incís, ara que estan parlant de córrer. La superfície sobre la qual correm... L'asfalt és una bona superfície per fer running, diguem-ne? O què és el que hauríem de fer si vivim en entorns urbans o llavoreres, per entendre'ns? O hauríem d'anar a la muntanya a córrer?
L'asfalt no és el perfecte, perquè estem parlant, sobretot, quan parlem de superfície, és l'impacte que reben les nostres articulacions en funció de la superfície. Per tant, l'asfalt és una superfície que és més aviat dura, no? El millor seria si tu estàs a una ciutat i no tens possibilitat de buscar sorra o terra o anar als parcs, combinar. És a dir, jo vaig per la Diagonal, que en el meu cas ho faig,
sí.
Busco on tinc aquella trosset sense... Bueno, arriscant-me a que hi hagi algun forat, no?, a dintre de la part verda.
I alguna caca de gos.
També, també.
Això és un clàssic, a la Diagonal.
Anar combinant a l'asfalt amb la part verda, perquè al final el que busquem és que hi hagi menys impacte del córrer a l'articulació.
Jo recordo fa uns mesos que vam fer un programa sobre com podíem tenir cura dels peus a mesura que ens fèiem grans, i l'Adrià Serra, que és un podòleg que ens va visitar, deia de la importància de caminar, ara que sentia molta gent que camina, no?, i que fa senderisme, amb bastons. Perquè a vegades veiem gent a la ciutat que anava amb bastons i no ho enteníem.
És un punt friqui, Fran?
No, bueno, doncs avui que tenim a l'Eva...
Sí, però clar, jo, per exemple...
Tu representes la banda, exacte, la banda exòtica, et sembla exòtic, sí. Sembla que s'hagin equivocat, no?
No tindria valor.
Escolti, l'esquí nòrdic és a un altre departament, no? Sí. No és aquí a les escales del metro. Però això és recomanable, que a l'hora de caminar, portar aquests bastons per ajudar-se o recolzar-se, a la gent que li agradi caminar, perquè hi ha gent que camina, que sempre que la persegueixin la Guàrdia Civil, però vull perquè posa la directa i comença a caminar, però els bastons aquests ajuden?
És una per buscar recolzament, si hi ha una dificultat, doncs es pot ajudar, i a més perquè treballes l'extremitat superior, que de manera, quan camines, a veure, si vas a ritmo, no?, i vas fent, doncs pots treballar una miqueta, però el fet de recolzar-te obligues a la coordinació, obligues a fer la força i és una feina extra per l'extremitat superior que no treballes quan camines.
I és veritat que diuen que fer gimnàs és salut mental, no?, prevenció, però hi ha un punt que per mi m'aporta l'esport i que jo crec que molta gent amb la que he pogut anar allò compartint experiències també m'ho han dit, que és els problemes d'estómac. Jo pateixo un colon irritable des de que sóc petita, brutal, i quan faig esport és quan no tinc dolors estomacals. I m'han fet colonoscòpies, m'han mirat per tot arreu i m'han dit, és que no tens cap problema en si. Després és allò que, no?, el teu aparell digestiu és el teu segon cervell, no?, que tot val. Però és veritat que l'esport ha fet que m'oblidi dels problemes i dels dolors de panxa que tenia. I això li ha passat a més d'un, perquè he compartit les meves misèries amb algú que altre. Llavors, no sé si també aquest tema, a vegades, és la recepta mèdica més important quan tens problemes, sobretot, d'estómac.
Home, la recepta, sobretot...
Quan t'han fet mil proves i no et troben res.
L'activitat física, l'exercici, al final, ajuda a controlar el metabolisme de molts elements, de molts paràmetres. I per què no afegim un? Tot el que és inflamació es pot veure beneficiat de fer activitat física.
És veritat.
Doncs avui que estem parlant d'activitat física, d'exercicis, d'esport, falten 11 minuts per arribar a les 2 del migdia. Mireu, farem una pausa per la publicitat i de seguida parlarem amb una persona de més de 70 anys que ha estat practicant judo fins pràcticament fa... un o dos anys. De seguida el coneixem.
La solució. A Catalunya Ràdio. La solució. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Catalunya Ràdio.
I mira, d'aquesta manera, amb 7 minutets més, ja seran les dues, vindrà l'Òscar Fernández i ens posarà el dia del que ha passat en aquest dijous 4 de juny. Nosaltres estem aquí a la Mar de Bé, amb la Núria Casas, amb l'Eva Ferrer Vidal Barraquer i amb la Lívia Discípio, que està llegint els vostres missatges al 677-38-77-19, on ens esteu explicant l'edat que teniu i els esports que soleu practicar. Què ens diu la gent?
Per exemple, la Maite, 68 anys, faig pilates, zumba, senderisme i exercicis de força al gimnàs. Déu-n'hi-do. El Lluís, 58 anys, fa tai chi, així treballa tant lo físic com lo mental.
Ah, molt bé, també està bé això, sí.
L'Enric, de 64, camina cada dia 9 quilòmetres fins a la seva feina i fa bici de muntanya els caps de setmana.
Escolta'm, 9 quilòmetres, és a dir... 9
quilòmetres.
T'ha d'agradar molt la feina per dir, mira... No, perquè tens temps d'anar pensant.
Però veixo que vagi caminant, que n'hi ha d'aquells que van a la feina amb bici i arriben allà amb l'aixella, saps? Que...
Ah, sí, aquest és un altre
vull
tema.
Vull dir que si fas esport quan aquests nivells de quilometratge...
Quan el ciclisme no és
caminant,
esport.
Agraeix més el treballador que tens al costat.
Ara, vol dir que ha de sortir molt de temps, no? Perquè 9 quilòmetres
quantes
caminant...
Quantes passes
són? Són moltes...
Moltes estones.
Hi ha un Strava aquí,
minuts.
Eh?
Sí. Sí, exacte, el senyor Strava. Què més ens diuen?
La Teresa, de 69 anys, fa molts anys que faig ioga, és la meva teràpia, també camina molt i també fa bici a l'aire lliure. I el Marc té 39 anys i fa un any que es va aficionar a la triatló de modalitat sprint. Estava acostumat a fer curses populars de 10 quilòmetres, es va animar a provar-ho i la veritat és que és una combinació de disciplines molt completes, perquè és molt divertit i a més té la sensació que està fent una gincana.
Escolta, meva, amb 65 anys es pot fer una marató?
Es pot fer,
sí. Si t'has preparat?
Sí.
Pots començar-la i pots acabar-la, fins
sí.
i tot, no? És a dir, que qualsevol persona... Núria,
sí,
com ho veus tu?
Jo, per exemple, si ho fes, que ara en
no
tinc 39...
No tens ganes mateix, no?
No tinc ganes, però si ho fes, primer faria unes proves, perquè és veritat que amb més d'una marató veiem algú que acaba pajarito i dius, escolta, tu t'havies fet el certificat abans?
És que aquí...
No, és que també pop estar todo por un sueño. No, ens calmem.
Digues,
quan
Eva.
Tu dius pots... Poder pots. Ara, si és el més recomanable o no, aquí hi entrem en un altre
clar.
Jardí, no? que n'hem fet uns quants avui de jardins.
Ja, ja et coneix, ja.
Però sí que és cert que, jo et diria, si has, tu has fet regularment, mira l'Arcadia Libés, no?
Home, quantes
en porta,
home,
no? Pots fer-la, sí, i depèn de les condicions. Ara, jo et diria, passa pel mecànic, fes-te la ITV, no? I passa pel metge i que et digui com estàs, que no tinguis un susto.
I una preparació molt prèvia, és a dir, potser a un any vista mínim.
Evidentment, evidentment.
No allò sí, sí, sí. De a un mes se m'il·lumina la verge.
Bueno, això n'hem tingut uns quants, eh?
Mira, som a les portes de l'estiu, tot i que ja, avui no, perquè avui els homes i les dones del temps han vaticinat que hi haurà tempestes arreu, no? Però diguem-ne que la calor ja ha arribat i ara venen mesos doncs, on veiem gent fent esports a l'aire lliure. Tu diries que l'època estival es fa més o menys esport?
Es fa més perquè ho fas també a nivell familiar, mm-hmm. no? O sigui, hi ha un... Potser canvies el tipus d'exercici esport. Potser no et dediques més a preparar-te per la competició, sinó que ho fas més a nivell familiar o fas esports o activitats que no fas habitualment durant el temps que estàs treballant, bàsicament pel temps.
Correcte.
Perquè
sí,
fer
sí.
sortides de bici o del que sigui de 3 hores, doncs potser no en tens.
I aquesta és la pregunta que ens fem. Si volem sortir amb bici, com tu dius ara, o hi ha gent que corre i vol sortir a córrer o vol sortir a caminar, quina seria la banda del dia perquè ens perjudiqui menys? És a dir, t'has de llevar a les 6 del matí, per
molt
exemple?
Molt d'hora.
O fer-ho a la nit, però clar, si vas en bicicleta a la nit has d'anar molt ben equipat i amb llum. Tu què recomanes, Eva?
Has d'evitar, sobretot, la part del dia on fa més calor. O sigui, bueno, és que actualment jo ja no sé quan deixa de fer calor, no? Perquè
sí,
ja tenim
exacte.
Aquesta calorada. Però diria, al pic, al migdia, i fins a les 5 de la tarda o les 6 de la tarda, potser evitar-ho, no? Bàsicament perquè necessitem evitar aquesta calor que ens pot afectar la termorregulació del cos. O sigui, això és molt important. I després, evidentment, anar sempre molt hidratat i ben hidratat.
Hi ha una part que potser molta gent doncs, no li dona importància, que és que abans de sortir a fer esport s'ha d'escalfar el cos, no? És a dir, per què és important escalfar abans el cos de dur a terme qualsevol activitat? És a dir, nosaltres si anem al gimnàs o si agafem la bicicleta, hem d'escalfar també, o si sortim a córrer?
Però és una preparació. Al final, quan parlem d'escalfar, quan tu vas a una classe, no comences de 0 a 100 en el primer minut. Et van posant al ritme, et van fent càrregues diferents, comences a fer una miqueta de trote o et saltes una miqueta i després vas fent. Doncs quan obres la porta i te'n vas a córrer, doncs no passaràs de 0 a 100 només trepitjar, no? És al carrer. És
però què és millor saltar-se, l'escalfament previ o el post? Perquè a mi el post ja penso, mira, va, me'l salto, saps?
Doncs cap dels dos t'hauries de saltar.
Escolta, tenim preguntes per l'Eva Ferrer Vidal Barraquer també al WhatsApp dels oients, Lívia.
Sí, per exemple, l'Anna, que té 55 anys, diu, m'agrada molt córrer, però ara no ho puc fer perquè tinc un principi d'hèrnia discal i ara intento fer ioga. Això funciona? Això val? Què pot fer d'esport si té aquesta lesió?
Vale, la hèrnia, aquí la limitació pot ser el dolor o pot ser pròpiament la hèrnia que li limita la mobilitat. Evidentment, res d'impacte, o sigui, has d'eliminar l'impacte i fer aquella activitat que et permeti pel dolor doncs seguir actiu. El ioga pot ser, la bicicleta estàtica, si no et molesta, pot ser una altra opció, i l'aigua és perfecta perquè no hi ha impacte.
Però sense dolor, perquè jo tinc una del segon part i vaig a tope, eh? A mi m'és igual, de moment.
Sí, sí, per això,
fins
sense
no
dolor.
Jo...
Mira, ara la Núria deia el segon part, breument, perquè ens queda un minut. Tots els consells que donem són iguals en homes que en dones, o la biologia de cadascun té especificitats que unes han estat investigades i altres no, encara?
Això dona per un programa d'una i dues hores, però sí, som diferents, tenim necessitats diferents i hauríem de fer recomanacions diferents.
Doncs mira, aquesta és la sentència i a més ho hem tractat també en altres ocasions, en aquest biaix de gènere pel que fa a la investigació,
tant
homes com dones. Doncs això és el que hem fet, aquest exercici, aquesta activitat, aquest esport, des de la una fins a les dues, parlant de quins esports són els més recomanables en funció de l'edat que tinguem. Núria Casas, moltes gràcies. Alguna
moltes
exclusiva
gràcies.
Abans de marxar?
No, ja no, vull dir més.
Molt bé, moltes gràcies i fins la setmana que ve. I també gràcies a l'Eva Vidal Barraquer. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies.
L'Eva, metgessa de la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Sant Joan de Déu Clínic, que ha vingut avui a La Solució. Lívia Discipio, un plaer. Moltes gràcies també.
A tu, Fran.
Nosaltres tornem demà amb l'Elisenda Carot per parlar de coses vitals, d'experiències que no ens podem perdre. No et pots morir sense anar a l'espai, dormir al ras, compartir estudi amb Núria Casas.
Oi, 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 quin plaer. Adéu.